Tornem al Sant Cugat a fons, ho fem per saludar el Xavi Requena, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Trobàvem a faltar.
Bueno, sí, aquí tornem a estar.
Feia dies que no teníem aquí, avui per parlar, com sempre, de running, però avui volem parlar, potser, de la cara més desagradable d'aquest esport i de tots els esports en general, que és quan et fas mal.
Sí, les lesions. I pensa, Albert, que el running és un dels esports en els que moltes vegades es trobem que companys, com sembla que és el teu cas...
Exactament, sí.
Estem al dique seco, que es diu, no? Estem lesionats, ens lesionem. És un esport que, escolta'm, és una casuística molt recurrent, per la qual cosa hem de tenir molt en compte una sèrie de factors per evitar l'aspecte més negre d'aquest esport, que són les recurrents lesions que es produeixen.
Perquè, de fet, és un esport molt popular, per tant entenc que la gent pot ser també lesions tant accidentals, que segur que n'hi ha, com a tots els esports, però també algunes per córrer malament, per exemple.
Bé, per molts factors, sí. Fonamentalment hem d'entendre la causa bàsica, i és que el running té dos factors claus, que són que és un esport cíclic, en el que evidentment, pues, si nosaltres pensem que en una hora de rodatge de corrent realitzem a la vora de 5.000 impactes, 5.000 impactes al nostre organisme i a les articulacions, o sigui que això s'ha de tenir en compte. I l'impacte és el factor clau, Albert, que fa que la repetició d'aquest moment cíclic de la gambada i l'impacte és el motiu més clar de que si no ho fem d'una manera correcta, pues pot produir aquestes lesions que parlem, sí.
Perquè la gent tendeix a fer-ho malament o és només alguns casos?
No, la gent sempre es pot fer millor, D'alguna manera hi ha un factor que jo crec que també és molt important, que és treballar a la tècnica de base i en la cursa, o sigui, entrenar la tècnica. Com fem la gambada, com fem el recolzament, i això, que sembla una tonteria, quina correcció hem de tenir a nivell de maluc, a nivell de cos, com ens ajudem amb la part superior del tronc per facilitar la gambada. Hi ha una sèrie de factors a nivell de tècnica, que sembla que no, i que és de les coses que menys es treballa, perquè moltes vegades tenim, ostres, no tinc temps, i el temps que tinc per entrenar el faig per fer milles, no? Per fer quilòmetres. I no parem prou atenció, moltes vegades, en treballar l'aspecte bàsic de la tècnica, i això moltes vegades fa que es produeixin aquestes lesions. Hi ha altres factors que també parlarem. Respectar molt bé la sessió en si, això també és molt important. O sigui, una sessió d'entrenament té unes parts determinades. No és surto corrents per la porta de casa i torno a entrar corrents, sinó que hi ha altres factors que també són a nivell del que és les fases que ha de tenir una sessió perquè el nostre organisme d'alguna manera assimili molt millor l'entrenament. I després, d'altra banda, hi ha factors externs i interns, com estem comentant. Si vols, els anem repassant.
Mm-hmm. Doncs sí, i tant.
Mm-hmm. Bueno, mira, com que estava dient, hi ha un aspecte que també és el pes. Hem de cuidar el fet de que si volem fer la pràctica regular del running hem d'intentar fer altres accions paral·leles, com és portar una dieta sana i procurar no fer d'alguna manera menjars que siguin excessivament copiosos, perquè d'alguna manera ens interessa tenir un pes més aviat baix, perquè si no aquest efecte que hem parlat de l'impacte encara multiplica més l'efecte.
Clar, evidentment, si fem un gest malament, com més pes tinguem, més fort fem el gest, no? D'alguna manera, més malament impactem i, per tant, la possibilitat de lesió és més alta.
Evidentment. Bé, ja no només és perquè tu facis malament el gest, sinó perquè si tu sobre la teva articulació l'estàs donant una càrrega més important de pes, aquesta es ressentirà, ja sigui a nivell de les estructures internes de l'articulació, com podria ser també a nivell de lo que és la part muscular. Mm-hmm. Això, d'alguna manera, és molt important, ho hem de tenir en compte. O sigui, va associat el fet de tenir una dieta equilibrada i procurar tenir un pes ajustat per fer aquest esport, és un dels aspectes que d'entrada ens facilita molt la possibilitat de no tenir lesions.
Mm-hmm. Per tant, hem quedat que hem de centrar-nos en la tècnica, en posar bé el peu quan correm, en com ens ajudem al tronc, en com posem el maluc, etc, etc, i cuidar el nostre pes, això per prevenir lesions.
Això d'entrada, d'acord? I després hi ha un altre aspecte que diem que és tot el que és aplicar els principis de l'entrenament. O sigui, per entrenar nosaltres hem de seguir uns principis perquè aquesta pràctica esportiva, ja no només del running, sinó de qualsevol altra pràctica esportiva, tingui uns efectes positius i assimilim bé l'entreno per fer la millora que nosaltres desitgem. ¿Vale? Evidentment, en el cas del running, nosaltres el que hem de tenir en compte és que, primer de tot, portem un entrenament programat, ja hem parlat en altres edicions, o sigui, tot el que fa referència al que he de córrer en funció del meu objectiu i les pautes que jo he de seguir per arribar a aquest objectiu és el que configura un entrenament. Aquest entrenament segurament tindrà unes característiques que siguin amb una càrrega progressiva fins a arribar a aquest objectiu. Hem de també introduir aspectes variats en l'entrenament. A vegades aquesta millora, aquest objectiu que volem assolir, encara que sigui el running, ho hem de combinar amb altres pràctiques esportives, perquè també respectem d'alguna manera el descans de lo que és pràcticament l'efecte exclusiu de lo que és la gambada. Podem fer altres tipus d'activitats que també ens ajudin a la millora, que no siguin exclusivament córrer.
El tronc, per exemple, el tronc és important, no?
Temes compensatoris, evidentment, sí, el tema del core a nivell del tronc, la correcció postural. Hi ha altre tipus, a vegades treballar aspectes de força, també en el gimnàs, per millorar l'amplitud de la gambada, per exemple. Si introduïm tots aquests elements i no ens limitem exclusivament només a córrer, sinó que variem la nostra pràctica en l'entreno, també es facilitarà o evitarà que també hi hagin lesions. Això és important, Albert. D'altra banda, i ja hem parlat moltes vegades, altre principi molt important de l'entrenament és el tema progressiu. Ostres, jo agafo amb molta falera i amb moltes ganes el tema de l'entrenament, m'he fet un objectiu, vull arribar a fer una marató. Començo a córrer ja, m'he posat ja com a fita, ja arribar a la marató. En 4 o 5 mesos, això té tota la pinta, Albert, de que acaba en lesió, evidentment. Sobretot si una persona no està acostumada o bé de zero. I de veritat que ens trobem en molts casos de que aquesta mena de faleres o d'actituds d'intentar menjar-se el món, en la pràctica esportiva ens hi trobem molt sovint.
Perquè quines són les lesions més habituals?
Bueno, jo faria un monogràfic, si et sembla, per al tema de lesions més habituals, perquè d'alguna manera ho ja he deixat per al següent programa.
Doncs si de cas hi entrarem amb més detall en el següent programa, però habitualment, ni que sigui el títol, quin és el més habitual?
Bueno, tot el tema de fascitis plantars, totes les problemàtiques que també a nivell rotulià, del tendó rotulià, a nivell de genolls, fonamentalment, tots els punts gatell a nivell de la musculatura, sobretot posterior, tot el que feia sobretot a nivell de sòleo i isquiotibials. Hi ha uns punts gatell en el que el nostre organisme, depenent de les característiques de cadascú de nosaltres, produeixen habitualment i de forma recurrent unes sobrecàrregues musculars. Si nosaltres no les treballem bé, això sempre es deriva en lesions. I el tema de fascitis plantar i els problemes rotulians són
les estrelles.
Les estrelles sobre...
Bé. Jo he de dir que a mi no ha sigut això, no sé molt bé què ha sigut, però no ha sigut ni fascitis plantar ni problemes al tendó rotulià. Per tant, com a mínim, amb això em quedo tranquil. En tot cas, continuo retirat, ja hi tornaré.
S'ha de fer una bona recuperació, això és important, Albert, perquè si no hem fet una recuperació completa, és quan aquesta lesió passa a ser crònica. I llavors és molt més complicat després curar-se del tot, no? Recuperar-se del tot. Havíem parlat del tema de la sessió, una cosa tan senzilla, Albert, com el fet de que una sessió d'entrenament té unes fases i molt clares i pràcticament molt poca gent la respecta. La primera fase de la sessió és activar-nos i preparar el nostre organisme per fer l'entrenament. Per a qual cosa hem de fer un bon escalfament a nivell de moviments articulars amplis, a nivell de moviments funcionals, i que després ens permeti poder fer pues, un entrenament de manera correcta, no? Quan arribi la fase principal, que és la càrrega d'entrenament, ja sigui fer sèries, ja sigui fer una tirada llarga, ja sigui uns canvis de ritme, el que nosaltres tinguem programat, però prèviament hem de fer una preparació específica per fer la part principal de la sessió. I després, molt important, a veure, la fase final de la sessió, quan acabem, fer un bon estirament. En aquest cas sí que pot ser un treball més analític a nivell muscular. Estirar bé i fer una bona tornada a la calma. La part última de la sessió, doncs no arribar a casa o a canviar-nos al gimnàs o on sigui amb un nivell d'intensitat màxima, sinó que prèviament doncs hem fet aquesta part més regressiva a nivell d'intensitat i fem un bon estirament i tornem a posar els músculs a puesto i a nivell postural també.
Això sempre ens ho diuen, però és aquelles coses que no fem mai, eh?
Bueno, pues tu ho dius.
No, jo normalment ho faig, no paro de cop, però que allò que va a la màquina del gimnàs, que sempre hi ha aquesta part final que et diu, no, 5 minuts de tornada a la calma, i la gent la paga igualment i se'n va, això sí que es veu.
Sí, clar, i això, vulguis o no, què passa? Pues que moltes vegades tornem un altre cop a la... acabem la sessió amb un nivell de contracció muscular molt alt. I això fa que quan tu ja comences la següent sessió, el dia següent o després de dos dies, possiblement encara tens aquest nivell de contracció muscular alt que farà que evidentment hi hagi més possibilitats de problemes, evidentment, o que es pugui produir una lesió en aquest cas.
Mm-hmm. Mm-hmm. Perquè en aquest sentit... El fet de respectar-nos a nosaltres mateixos com a l'entrenament, no? És la clau, no? Tothom, d'alguna manera, quan comença, tu que hauràs parlat amb molta gent que comença de cop i diu, ostres, ara començo a córrer. Tothom arriba a un punt en el que té un avís o el seu cos li diu, si ho fas així ho hauràs de fer bé?
Sí. Sí, nosaltres tenim dos aspectes que es condicionen, no? Un d'ells és la nostra morfologia, la nostra anatomia, que la posada sobre un esport, com hem dit abans, d'impacte, pues ja ens diu, cuidado, tu tens, per exemple, el meu cas, jo tinc un problema de que jo tinc un problema postural, de que avanço més del compte el centre de gravetat. Que això què vol dir? Que tota la part posterior de la que són la part... la part inferior del meu cos, de cames, glutis, etc, tinc molta retracció muscular per compensar aquesta posició. Mm-hmm. Sí, i això és el meu punt feble.
Tires massa endavant, no?, d'alguna manera.
Exactament, i aquest és el meu punt feble. Jo tinc que jugar amb això a nivell de tècnica, a nivell de treball compensatori, etc. Però si no, pues, què em passa a mi, per exemple, Albert? Pues que jo lesiono el meu punt feble, el meu punt gatell, està en el soli, i és un dels puestos que jo pues, em lesiono més habitualment. Això... amb l'experiència, tal com tu dius ara, fa que anem coneixent el nostre organisme i hem de fer l'aplicació i la part compensatòria pues, per solucionar i per evitar que això sigui un problema crònic, evidentment.
Mm, per exemple, en el meu cas, el meu punt feble és el turmell.
Exactament, doncs has de cuidar aquest
aspecte. El turmell esquerre, concretament, és el que... sempre...
has de mirar, ara en parlarem, de factors externs, per exemple, d'on corro. Evidentment, si hem parlat de la importància de l'impacte, hem de trobar que ostres, si tinc problemes articulars i a nivell de turmells, genolls, etc, és important agafar una superfície més tova per entrenar. Per què? Perquè aquesta, d'alguna manera, podem dissipar l'impacte més cap al terreny, no cap a les nostres articulacions. Corre per gest artificial, fantàstic, corre per zones humides, terreny tou... això ens facilitarà i ens ajudarà a evitar lesions. Ara, si correm per allà en borda sempre i correm sempre per asfalt, aquest impacte el terreny no l'absorbeix, l'absorbeix directament a les nostres articulacions i al nostre cos. I llavors tenim més possibilitats de rebre impacte. Ara bé, Per exemple, atenció amb el terreny, Albert, perquè si el terreny és irregular, perdó, és un terreny tou, a vegades ens trobem que és un terreny irregular.
Amb moltes pedres.
I la exactament, i la trepitjada irregular pot produir una lesió sobtada, pues, la típica problema de trencada o elongació o esguins del lligament lateral extern del turmell, o que també aquesta trepitjada irregular també es pugui esdevenir en una lesió, encara que no sigui un moviment sobtat, no? Mm-hmm. Pues totes aquestes coses, l'experiència ens ha d'anar a agafar aquest bagatge, perquè nosaltres mateixos, aplicant un bon principi d'entrenament, triant bé el terreny i això, planificant bé l'entrenament, pues anem acotant cada cop més les possibilitats de lesionar-nos.
Ens hem d'anar coneixent també, no? D'alguna
sí,
manera, perquè
sí,
si no...
Sí, clar. És un dels factors que, d'alguna manera, la pràctica esportiva, dels beneficis que ens dona a nosaltres mateixos, no només es tracta d'evolucionar i desenvolupar la nostra condició física, sinó que també hi ha un coneixement de les nostres possibilitats, i això és un factor clau per poder fer pràctica esportiva a tots els nivells.
I l'últim factor que ens queda, em sembla que té a veure amb el que ens posem als peus, eh?
Sí, les sabatilles de córrer. Això és un temazo, ja hem parlat alguna vegada en aquest programa, hem fet monogràfics, hem parlat amb especialistes, però no hem de comprar-nos les bambes o les sabatilles de córrer que menys ens agradi, no les que estiguin més de moda. Hem de fer una mica de consciència. Si podem consultar un especialista que ens digui quina és la nostra morfologia, si nosaltres, pues, bueno, quina és la nostra trepitjada, si són genovagos o trepitjada interior cap a l'exterior, si és neutra, quin és el nostre pes per veure quina és la capacitat o les característiques d'absorció que ha de tenir les bambes que comprem en funció del nostre pes. Hem de veure si les volem per entrenar o per fer curses de gran fons o de mig fons, perquè ja les característiques de les sabatilles, pues, són unes u altres. Moltes vegades la gent vol el top de bambes o de sabatilles de córrer, comprar sabatilles amb poca amortiguació perquè són aquestes les voladores, perquè pensen que faran una millor marca, i el que realment es troben després és que estan lesionats. Uh-huh. Perquè aquesta sabatilla és massa exigent i només facilita el que és el recolzament amb la part davantera del peu per anar més ràpid, no? Però uh-huh. No té en compte, per exemple, el recolzament que puguis tenir sobre el taló o tot el plantat.
És tot un món, això, de les sabatilles de córrer. En tot cas, consultem un especialista millor, no?, abans de fer-nos mal.
Sí. Hi ha especialistes o botigues especialitzades que et fan un anàlisi de la teva trepitjada, miren una mica les teves característiques també, el teu pes, i llavors poden acotar una mica més les sabatilles que tu necessites. Mm. Això és molt important, Albert. Sí.
Doncs, escolta, acabem amb l'agenda.
Mm. Bueno, jo he fet una selecció, he mirat una mica curses que tenim aquí a la nostra base. Ja saps, Albert, que l'agenda la condicionem una mica amb desplaçaments que siguin a la nostra àrea, aquí, mm-hmm. al voltant de Sant Cugat. I, pues, tenim una... Per aquesta propera quinzena, el dia 5, a Sant Adrià del Besòs, hi ha la cursa popular de Correus Express, que és una cursa de 10.000 metres, que mm-hmm. podria ser molt, molt interessant. Pels que els agraden volar més corrent, tenim la milla de la Sagrada Família. Una milla, 1.609 metres. Molt interessant. També, per exemple, tenim a Martorell, el dia 5, també tenim un 5.000 i un 10.000 a triar.
Mm. Això sempre va bé, això va bé per ajustar-ho millor al teu...
Sí, i això comença a ser habitual. Les organitzacions de les curses el que acostumen a fer és pues anar fent una proposta de diferents distàncies per intentar que les curses siguin més multitudinàries. Si ja passem al dia 12, tenim la cursa DIR Guàrdia Urbana de Barcelona, que també es pot fer en modalitat de 10.000 o 5.000, molt recomanable. També hi ha un 5.000 o un 10.000 el dia 12 també a Vilanova, i la Geltrú. I també hem de dir que al principi està programat també per al dia 12 aquí a Sant Cugat, a la tercera Campus Run de Sant Cugat. Mm-hmm. La sortida és a les 9:30, és una cursa de 7 quilòmetres.
Això està bé, un intermig.
Exactament, i se sortirà a Turó de Can Mates. És una cursa aquí local, i si consulteu tota la informació a 3 Campus Run Sant Cugat, allà tindreu, pues, el circuit i totes les característiques d'aquesta cursa, que en principi està en un format de cursa solidària, Albert, i que és una cursa a la nostra ciutat, tercera edició.
Això es fa pel voltant del Turó de Can Mates, és una,
sí.
El circuit... Quin,
la sortida és el Turó de Can Mates. El circuit ara, jo encara no me l'he mirat bé, però crec que està al voltant del Turó de Can Mates, 7 quilòmetres, i sembla que no té una això cap al centre, sinó cap a la perifèria de Sant Cugat.
Doncs, Xavi, moltes gràcies. La següent secció parlarem de quines són les més habituals, amb més detall.
Sí, entrarem més detall de les lesions estrella i després quin tractament o quines característiques tenen.
I tant.
Per anar posant una mica fil a l'agulla. Però bueno, jo crec que és molt interessant el que hem comentat avui, que la gent sigui conscient de com ha d'entrenar, de tenir cura d'aquests factors externs, de triar molt bé el terreny, triar bé el material i endreçar la sessió i sobretot la programació de l'entrenament. Això és molt important.
Doncs amb això ens quedem. Moltíssimes gràcies. Anem a publicitat i després venen els del Cau Amic, que avui ens van explicar alguna cosa important. Fins ara.
Adéu.